Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa L'Alcalde en directe d'aquest mes d'octubre, des d'ara i durant aquesta propera hora ens acompanyarà l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, com cada últim dijous de mes, per repassar l'actualitat municipal. Abans que res, saludar com sempre a l'alcalde. Alcalde, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per ser aquí una vegada més. Alcalde, comentarem diversos temes que han estat importants en el que portem d'aquest mes d'octubre, però d'entrada hem de fer referència als fets més immediats de l'actualitat i evidentment ens hem de referir als aiguats i al temporal de la setmana passada que va afectar fortament a les nostres comarques, també amb afectacions aquí a Constantí. D'entrada, com bé hem informat avui en els diferents informatius de Constantí Ràdio, l'alcalde participava ahir al matí d'una reunió que es va fer a Montblanc amb la presència de la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, una trobada on hi van participar els alcaldes dels municipis afectats per aquestes inundacions. I ja avançàvem una mica la línia del que va ser aquesta reunió, però m'agradaria que ens expliqués d'entrada si ha afectat molt tot aquest temporal aquí a Constantí. M'imagino que, com bé escoltàvem avui, res a veure amb el que ha passat, per exemple, a Montblanc o l'Espluga, però sí que d'alguna manera tots els camins que estan propers al riu s'han vist afectats.
Sí, i molt, no? No, com bé deies, no és res comparable amb Montblanc, amb l'Espluga, amb Vilaverd. És molt menys afectació, però sí que hem tingut, clar, lògicament, sobretot a camins rurals, pues, aquesta afectació i incidències amb camins del municipi i sobretot també, pues, a nivell ja privat, no? De finques particulars que també han patit tota la llevantada de la setmana passada. I amb això estem, no? Des del dia següent d'aquesta situació, pues, d'emergència, pues, treballant, no? amb una retroexcavadora per tal de posar al dia tots els camins rurals del terme, iniciant per la vora del riu Francolí, en el que és el terme de Constantí, i continuant amb la resta de camins, no? Que hi ha alguns que són prioritaris i importants i on hi transita moltíssima gent i on estem actuant, pues, de manera prioritària.
En el contingut d'aquesta reunió, del que s'ha informat d'aquesta reunió amb la delegada del govern ahir a Montblanc, bàsicament el que deia és que, doncs, els municipis que hagin estat afectats per aquestes inundacions es podrien acollir a les ajudes estatals, no? Com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil. En el cas de Constantí, no sé, alcalde, si hi ha la possibilitat, pels danys que s'han ocasionat, que es puguin acollir alguna d'aquestes ajudes.
Sí, amb aquesta reunió el que vam acordar amb els diferents alcaldes dels municipis afectats, i on hi era present, doncs, des de la delegació del govern d'Espanya a Catalunya, no? Amb la Teresa Cunillera, o el subdelegat del govern de la Generalitat a Tarragona, l'Òscar Peris, i el vicepresident de la Diputació, el Quim Nin, doncs vam coordinar-nos, no? Per tal dels problemes que tenim amb els ajuntaments, perquè dona la casualitat que els ajuntaments afectats són tots ajuntaments mitjans, petits, no? Que tenim pocs recursos econòmics i pocs recursos humans, no? I aquests eren els principals problemes que teníem tots en comú, no? Com deia abans, no? Pues remarcant el nivell d'afectació amb els diferents municipis. Però sí que ens van coordinar per tal de, sobretot, actuar en dues vessants. Primer, el tema de recursos humans, de com encaminàvem totes les instàncies de les persones afectades, i la segona, pues, els recursos econòmics, no? El govern de l'Estat, pues, és el que té majors recursos econòmics en aquest sentit, i crec que va ser una reunió molt fructífera, no? Per tal de coordinar tots els municipis i tal de les diferents administracions també poder coordinar i poder traslladar, no? els requeriments que de les administracions locals, que al fi i al cap som els més propers a la ciutadania, pues poder-los fer arribar als diferents estaments, no? Diputació, Estat i Generalitat. No?
Hem de comentar que aquests dies, i des del dia després fins i tot de la llevantada, des del mateix dimecres passat, des de l'Ajuntament de Constantí ja es va començar a treballar, no? Per tal de, doncs, de retirar tota la vegetació acumulada, totes les canyes, tota la runa, sobretot els camins més propers a la llera del riu, com bé deia l'alcalde avui en el nostre informatiu. Hi ha una màquina que està treballant des de la setmana passada i es preveu que durant aquests propers dies continuïn aquestes tasques, alcalde.
Sí, sí, sí. Tenim un terme molt gran i l'afectació, lògicament, ha sigut gran a molts, molts camins, no? I preveiem, doncs, això, no? Ara, amb el tràmit de fer un ajuntar totes les instàncies que tenim tant del sector privat com amb les nostres pròpies, per tal de fer aquest llistat, no, d'incidències, valorar-ho econòmicament, i que aproximadament, a data d'avui, portem aproximadament valorat uns 140.000 euros, no, entre el que és públic i afectacions també a privats. I la nostra idea és fer una reunió amb els afectats, per tal, inclús que des de l'Ajuntament puguem tramitar-los aquestes línies de subvencions, no?, que ens oferia ahir la delegada del govern, perquè amb aquestes línies de subvencions es poden acollir tant unitats familiars com la pròpia corporació local, l'Ajuntament, com persones físiques, jurídiques, comerços, comunitat de propietaris, etc. No? Per tal de guiar amb aquests particulars també a fer aquesta tramitació, que lògicament la tramitació d'aquest tipus de subvencions, doncs, malauradament sempre la burocràcia amb les administracions és complexa i farragosa, no? Doncs, inclús estem estudiant aquesta possibilitat de que el mateix Ajuntament de Constantí puguem fer aquesta tramitació directa entre administracions i oferir un millor servei, no? En aquest casos de situacions de catastròfiques i d'emergència.
Per tant, seria l'Ajuntament qui gestionaria, qui centralitzaria totes aquestes incidències i les tramitaria amb les administracions corresponents. No sé, quan s'han rebut moltes incidències, alcalde, moltes reclamacions.
Bueno, sí que hem rebut bastantes instàncies i bé, molt bé amb els particulars, diguéssim, explicant, no, cas per cas, quines són les afectacions i quines són les actuacions que des del sector públic podem portar a terme, perquè lògicament hi han situacions que afecten a l'interior de finques privades, que amb aquestes sí que l'Ajuntament lògicament no pot fer cap actuació, no? Diguéssim, de la valla de propietari cap a dintre no podem fer cap actuació, però sí que podem tramitar aquesta subvenció, no, amb aquest particular, per tal de solucionar el problema, i que quan abans, pues, aquest decret llei que es va aprovar arrel de la catàstrofe també de Múrcia, que el mateix Dana va causar un temporal també molt important, amb molta emergència, no?, de tota la població, doncs esperem que puguem tramitar-ho sempre a voluntat de particular, o sigui, voluntari. Si el particular vol tramitar-ho ell, doncs, lògicament ho pot fer tranquil·lament, i si no, doncs nosaltres acollir-les totes i tramitar-les amb el seu nom. Mm.
Durant aquests dies apareixien, doncs, les dades de tots aquests danys que s'han produït. Evidentment, doncs, ha tingut molt de ressò el tema de les persones desaparegudes, les persones que s'han trobat. En aquest cas, doncs, per exemple, el passat diumenge es trobava el cos sense vida d'aquesta persona, un sense sostre, que sembla que vivia en una cabana aquí al terme de Constantí. Això també, doncs, d'alguna manera són aquestes desgràcies personals que s'han de lamentar, alcalde, i que ens han tocat també de prop, malauradament.
Sí, 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 una situació, pues, que al final sempre el tema material, pues, sempre té solució, no? Però quan es perd una vida humana, pues, això sí que no té solució, i és una situació molt trista, no? Jo vaig tindre l'ocasió de poder parlar amb l'alcalde de Montblanc i amb l'alcalde de l'Espluga, i bé, la veritat que és esgarrifós, no? Situacions molt, molt complexes, difícils, perquè afecta ja directament, no?, a persones, no?, a vides humanes, i també a materials, no?, comerços que s'han anat en orris i que afecta directament a la vida, no?, de la persona afectada. Situacions molt, molt complexes, no? Aquí a Constantí no hem patit aquest nivell d'emergència, però sí que hem de treballar per fer front amb aquesta situació, no?, de catàstrofe natural, que malauradament estem veient que el canvi climàtic cada vegada s'accentua més, no?, i cada vegada l'estem patint més. Per tant, crec que s'han de buscar solucions, ja no a nivell de quan passa, sinó a nivell preventiu, no? Sobretot, doncs, les lleres dels rius. Crec que l'Agència Catalana de l'Aigua ha de fer un esforç important, i a nivell també, doncs, de Generalitat i de l'Estat, doncs, també s'ha de fer un esforç, perquè no és la primera vegada que passa, no?, aquí a Tarragona, que tenim aquesta situació, no? Recordem fa una setmana que feia 25 anys de les riuades aquelles de Tarragona, doncs potser hem de fer un replantejament amb tot el sistema hidràulic per tal de que aquestes situacions no tornin a ocórrer o almenys minimitzar-les.
Feia també aquesta crida, no?, a aquest tipus d'actuacions preventives per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Això ha estat una reclamació, no?, des de molts sectors, no?, des de que va passar tot això. Evidentment, doncs, el fet de que quedin netes les lleres, els torrents, etc., doncs és una reclamació que s'ha fet des de diverses administracions. No sé fins a quin punt arriba o fins a quin punt arriba la possibilitat que té d'actuació de l'Ajuntament i on comença la de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè evidentment doncs, tot aquest tipus d'espais són competència de l'ACA, però quina possibilitat d'actuació té l'Ajuntament per intentar minimitzar aquest risc?
Bueno, nosaltres la veritat que primer respectem molt, molt i molt les competències de les diferents administracions, com no pot ser d'una altra manera. El que sí que fem és reunions molt periòdiques i exigint, no?, en aquest cas a l'Agència Catalana de l'Aigua, intervencions sobretot puntuals, doncs, a rieres, a passos de vehicles, doncs, també que estan malmesos, per tal de que actuïn, no? Actuïn, perquè ara l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, té una situació econòmica bastant, bastant bona, no?, molt, molt positiva, i crec que a partir d'ara actuaran també sent coneixedors de que és difícil, no? Pensa que la llera del riu són molts quilòmetres i és difícil sempre tindre-la en perfectes condicions, no? No és fàcil, per això també no hem de passar tota la responsabilitat a l'Agència Catalana de l'Aigua, sinó justament la que li toca, no?, i comprendre que hem de treballar conjuntament, no?, de diferents administracions, per tal de minimitzar aquest impacte que tenen, malauradament, cada vegada més freqüents, no?, aquestes llevantades i aquestes catàstrofes naturals.
Evidentment, aquest tipus de situacions, com ara apunta l'alcalde, amb les conseqüències del canvi climàtic, cada vegada seran més habituals. Jo no sé fins a quin punt aquí una situació com la que s'ha produït a Montblanc, evidentment les característiques geogràfiques de Constantí i la ubicació de Constantí no és la mateixa, però fins a quin punt hi ha aquest tipus de risc que es pugui produir un episodi aquí com el que s'ha produït a llocs com a l'Espluga o a Montblanc o a Vilaverd?
Bueno, aquí a l'estall, l'últim tram del riu Francolí, és més complicat, no? O sigui que el riu baixava amb una amplada enorme, amb una força també enorme, no?, a l'altura del camí de Pallaresos, però clar, sí que és una situació complicada, no? Hem de recordar que tenim molts masos, també al voltant, tant amb un costat com a l'altre, i hem de, sobretot, ser molt, 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 anticipar-nos, no?, amb aquesta problemàtica que, com deia abans, cada vegada és més freqüent, no?, a causa del canvi climàtic i de la industrialització del món en general, no? I crec que això que és molt important, per això estic content amb la reunió que vam tindre a Montblanc, per tal de que les diferents administracions treballessin conjuntament, no? Perquè en aquest cas, i també ho expressaven diferents alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, normalment som ajuntaments mitjans, petits, que ens és molt difícil, no?, en una situació d'emergència com la que vam viure la setmana passada, puguem reaccionar amb eficiència i eficàcia, no? I crec que és important, no?, que és important que en aquella reunió vam sortir tots bastant satisfets i contents per tal de, primer, reaccionar davant d'aquesta situació i després ser preventius en futurs incidents com el viscut.
Doncs aquest, sens dubte, ha estat un dels temes més comentats al llarg d'aquests darrers dies. Evidentment, doncs, aquesta afectació també ha arribat aquí a Constantí, especialment en aquestes zones properes al riu, en aquestes finques, en aquests camins que donen accés a aquestes finques ubicades a la llera del Francolí. Des de ja fa diversos dies que s'està treballant per netejar tota aquesta acumulació de residus i de vegetació acumulada, i durant aquests propers dies que continuaran aquestes tasques, alcalde. No sé si sobre aquest tema vols afegir alguna cosa més.
Bueno, sobretot també, clar, hem de pensar que els ajuntaments, estem ja a final de l'exercici, a final d'any, i sí que vam fer un prec a la delegada per tal de que el Consell de Ministres mirés de fer una excepció al tema de la llei de la despesa, no? La regla del gasto que tenim els ajuntaments, per tal de que aquest cost, aquest sobrecost que tenim aquests dies, per, bueno, lògicament pels treballs que estem fent de neteges i de recondicionament de camins, pues no ens afectés a la regla de la despesa. La resposta va ser força positiva i parlaria amb el Ministeri d'Hisenda per tal de que aquests municipis, que, com deia abans, pues, petits i mitjans, pues, no ens afectés aquesta despesa extraordinària amb la regla de la despesa de la llei Lrsal, que va portar a terme el ministre Montoro, no?, el seu dia amb el govern del Partit Popular el 2012-2013.
Molt bé, hem començat parlant d'aquestes conseqüències, d'aquestes greus conseqüències que ha tingut aquesta llevantada de la setmana passada, i anem a parlar d'una altra de les qüestions que també, doncs, han estat notícia aquests darrers dies, en aquest cas ja enfocades estrictament en l'àmbit del municipi de Constantí, perquè la setmana passada celebrava, concretament el passat dimecres 23 d'octubre, el ple extraordinari de modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2020. Un ple en què, entre d'altres qüestions, es va aprovar l'increment de la taxa de l'IBI, de l'impost de béns immobles, i també de la taxa de recollida d'escombraries. Anem a parlar d'aquests dos aspectes, alcalde, perquè han estat també força comentats. Evidentment, quan pugen els impostos, doncs sempre és una mesura controvertida, no? A vegades, doncs, s'han d'explicar molt bé aquestes qüestions perquè la població entengui que havent-hi una bona situació econòmica a l'Ajuntament s'hagin de pujar els impostos. En el cas de l'IBI, que és el primer impost que s'apuja, amb aquest 5%, hem de dir, en els immobles urbans d'ús residencial, expliquem una mica en què es fonamenta aquest increment, alcalde.
Bueno, tu ho has dit molt bé, no?, amb l'introducció que has fet del punt. L'Ajuntament té una bona situació econòmica. Des de fa molts anys s'està fent una molt bona tasca econòmica a l'Ajuntament. Sabem que hi ha municipis que els hi costa inclús pagar les nòmines dels treballadors. Aquí, pues, sempre s'ha fet una bona tasca, una tasca responsable. I bé, doncs sí que el que anem fent és anar prenent decisions conforme van venint problemes extraordinaris. I m'explico, no? Per exemple, fa uns anys vam tindre el problema de Catoen, no?, d'aquesta mercantil del polígon, que va demandar l'Ajuntament pel cobrament de l'IBI dels dipòsits que tenen al polígon, i l'Ajuntament va haver de pagar, de retornar, segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 1.300.000 euros. No? Això, si no recordo malament, era cap a l'any 2011-2012. Ara ens trobem amb una... que tenim... Bueno, hem denunciat, l'Ajuntament ha denunciat, ha portat al jutjat a base, a l'institució que fa la recaptació dels impostos dels municipis. L'hem portat al contenciós administratiu per un tema de la liquidació de l'impost de l'IA i de Repsol i la forma de distribuir aquesta liquidació amb els diferents municipis, que som La Pobla, Constantí i Perafort, perquè no estem d'acord, no?, amb una nova interpretació que fan ells de la llei en base a aquest repartiment de l'IAE. Llavors ens trobem aquí amb una baixada, diguéssim, d'aquest ingrés de l'IAE, que nosaltres, com a previsors i d'una forma responsable, posarem ja a partir de l'any vinent amb el pressupost un fons de contingència amb aquesta diferència de aproximadament són uns 300.000 euros, que estem segurs que guanyarem, si no ho haguéssim portat al jutjat. Ho guanyarem perquè bàsicament tenim una situació igual que es va produir a Galícia, també amb una refineria de Repsol. Van tindre la mateixa situació i el Tribunal Superior de Justícia de Galícia donava la raó al municipi, en aquest cas, que és com la situació de Constantí. Per això ho vam portar al jutjat i creiem fermament que ho guanyarem, no?, d'aquí uns anys, lògicament. Sabem que la justícia és molt, molt lenta i farragosa, però esperem que d'aquí uns anys, quan surti aquest dictamen, pues, sortirem amb una sentència a favor de l'Ajuntament, i creiem que tindrem un ingrés extraordinari, pues, bastant fort, no?, quan ens donin la raó. Hem de ser conscients que durant l'últim mandat el coeficient municipal de l'IBI l'hem anat reduint, no?, per tal que els veïns no veiessin incrementat el seu rebut de l'IBI degut a l'increment que feia el cadastre que feia l'Estat, no?, amb el valor dels habitatges des de l'any 2015. Així els veïns que no veiessin augmentat el seu rebut, no? L'Ajuntament hem anat absorbint aquest impost mantenint els ingressos amb aquest concepte, no? Hem de recordar que l'any 2013, per exemple, aquest coeficient, o sigui, hem de diferenciar, no?, que l'IBI es calcula en base al valor cadastral de l'habitatge multiplicat per coeficient municipal. Aquest coeficient municipal l'any 2013 era de l'1,01, no?, que governava precisament els regidors que tenim ara a l'oposició estaven governant i és quan tenien el coeficient més elevat de la història de Constantí, no? Ara mateix el tenim al 0,65, quasi la meitat, no?, del tipus de gravamen. Ens trobem amb aquesta situació de l'IA i de Repsol, en què, de forma, creiem, responsable i molt meditada, doncs el pressupost anirem guardant aquests 300.000 euros cada any fins que surti aquest dictamen del contenciós administratiu de Tarragona, que creiem, com deia abans, que serà favorable a nosaltres i, per tant, l'Ajuntament que hi hagi el seu dia quan es faci aquesta resolució doncs tindrà un ingrés extraordinari i que llavors, doncs, imagino, doncs, que el govern que hi hagi, doncs, imagino que sortirà d'aquí uns anys, doncs el govern que hi hagi, si estic jo o estigui un altre alcalde o altres grups municipals, doncs puguin tornar a rebaixar aquest coeficient, no? Però com deia, estem molt lluny d'aquest 1,01 que hi havia el 2013, no? Per tant, després també, en un altre sentit, també crec que és important remarcar, no?, en altres, a l'intervenció de l'Ajuntament, no?, l'apartament econòmic de l'Ajuntament, ens fan cada any també al compte general una sèrie de comparacions, no?, per saber on estem, eh? Per saber, no és per comparar ni per veure altres inputs d'altres ajuntaments, però sí per saber de què estem parlant i on estem, no? Pues ens compara 7 municipis similars al nostre, tant en número de població com en pressupost, i nosaltres, en el que respecta a l'IBI urbà, estem per sota un 26,47%, no?, menys que la mitjana d'aquests municipis, no? Nosaltres estem al 0,65 amb aquest coeficient. Altafulla, per exemple, està al 0,88, l'Arbós al 0,86, Roda de Barà al 0,97, la Canonja al 0,84, nosaltres estem al 0,65, molt per sota d'aquests municipis. Després, si comparem, que això és una feina que hem fet nosaltres també per tal de poder situar-nos de què estàvem parlant, no? Situem amb els municipis del Tarragonès, de tot el Tarragonès de l'any 2019, estem per sota un 21%, no?, més baix, i si ja agafem i ampliem una mica més el zoom i fiquem la vista amb els municipis del Tarragonès d'entre 5.000 i 10.000 habitants només, la diferència encara és millor, estem per sota un 28%. De mitja amb l'IBI d'aquests municipis, no? I ja el general, un concepte general que és el de la pressió fiscal, sumant tots els impostos que paguen els veïns del municipi respecte a tots els impostos, estem per sota d'un 15,36% de la pressió fiscal. I al final jo crec que és una decisió responsable i molt meditada que hem pres des de l'equip de govern per tal de continuar fent aquestes inversions, de continuar millorant carrers sense cobrar-los als veïns una contribució especial amb les obres, continuar millorant, doncs, com deia, carrers, voreres, places, i continuar amb aquesta línia, no?, que és el projecte, al final, quin projecte de municipi volem, no? Si volem un municipi abandonat i sense fer una millora diària, o si volem un municipi que llueixi, que la gent que vingui a visitar-nos vegi que Constantí està canviant a millor i vegi que es fan més coses a Constantí. Crec que és una decisió responsable i em va sobtar bastant, no?, perquè la posició dels regidors de l'oposició, no?, no?, tant de Compromís per Constantí com de Junts per Constantí, perquè els dos portaveus precisament han estat al govern, saben perfectament quina és la situació, no?, de Junts per Catalunya va ser alcalde durant quasi 2 anys, sap perfectament quina és la situació, i la Sílvia Puerto, de Compromís per Constantí d'Esquerra, porta des del 2004 a l'Ajuntament, més de 15 anys, i sap perfectament quina és la situació, no? I hem de remarcar que una major proporció d'aquesta pujada anirà a càrrec de bancs, de grans immobiliàries, fons d'inversió i, en definitiva, de grans tenedors, no?, que són els que tenen el valor catastral més alt a partir de 170.000 euros, no? Per tant, crec que la gran majoria d'aquest increment recaurà sobre bancs i grans tenedors, no? Per altra banda, doncs, també tocàvem, no?, el tema de les bonificacions. de famílies nombroses, doncs, que ampliàvem del 40 fins al 90% amb diferents trams, segons el valor catastral, sempre progressivament, no? I a partir dels 170.000 euros, doncs, aquesta bonificació desapareix. No?
Crec que ha fet un repàs molt, molt exhaustiu del que és aquesta modificació que s'ha fet de l'IBI. Diverses coses, alcalde. D'entrada, parlava d'aquests litigis com el tema de l'IAE de Repsol i també del tema de Catuen. El tema de Catuen finalment ja està liquidat al 100%.
Sí, el govern que hi havia anterior ja va pactar aquest 1.300.000 euros fraccionar-lo en diferents anys i al mes de març d'aquest any, d'aquest 2019, ja vam finalitzar aquest pagament que ja havia fraccionat, no?, d'anys enrere.
Respecte al tema de la pujada del 5%, hi havia també un argument de l'oposició, en aquest cas de Compromís per Constantí, en què no quedava clar. Ells deien que l'augment real seria d'un 8%. Si podem explicar també
bueno,
això.
Bueno, perquè hi ha un altre 3%, o sigui, el 5% és el que puja l'Ajuntament, i hi ha un altre 3% que no té res a veure l'Ajuntament, que és el cadastre, l'oficina del cadastre de l'Estat, que fa aquestes actualitzacions del valor dels habitatges. Però clar, amb això no tenim res a veure a l'Ajuntament. Queda clar que és independentment d'una proposta de municipal. No? És el cadastre i és automàtic, això ho fan ells per revisar el valor de cada habitatge.
Uh-huh. Al final, com dèiem, aquest punt es va aprovar amb els vots en contra de l'oposició. Ara, doncs, l'alcalde deia que li havia causat certa sorpresa, no?, aquests arguments que van justificar aquest vot en contra. Bàsicament, entre d'altres, doncs, ells parlaven de que no s'havia justificat suficientment aquest increment i que havent-hi un romanent positiu de tresoreria no era necessari incrementar la pressió fiscal al ciutadà. Parlaven també de que caldria millorar fins i tot l'eficiència de la gestió municipal.
Bueno, l'eficiència és a través de base. Jo crec que l'eficiència que hi ha en el cobrament dels impostos estem al voltant del 90% i escaig. O sigui, l'eficiència jo crec que són dels ajuntaments que tenen més eficiència amb el pagament dels rebuts. No? Jo crec que som l'oposició, els dos portaveus, són persones amb experiència de govern i saben com funciona, i la veritat que ens pensàvem que recolzaríem, no?, una decisió del govern, que és difícil, lògicament, perquè saben que ningú volem que es pugin els impostos, però és que és tot el contrari del que van fer ells quan estaven governant, no? Que, com deia abans, el 2013 tenien un coeficient de 1,01. O sigui, han dit tot el contrari del que van fer quan governàvem, no? Per tant, ens va sorprendre aquesta falta de compromís, de lleialtat amb la institució, no?, amb l'Ajuntament, no? Ells saben perfectament que durant els 4 anys anteriors l'hem reduït, per tal de que no es vegi, perquè els rics no paguin més, i saben perfectament que era necessari fer-lo, i al final és una pujada de mitja d'un euro al mes. O sigui, és una pujada irrisòria, no? Encara que entenc que clar, que qualsevol pujada mínima que sigui, doncs els veïns doncs pugui els afecti, no?, lògicament, i igual que ens afecta a nosaltres. Però, com deia abans, és una decisió meditada, molt estudiada i necessària per tal de fer front a les diferents situacions, com comentava abans, no?, amb la situació que estem vivint ara amb la recaptació de l'IAE de Repsol, que afectarà lògicament al pressupost municipal. I lògicament, quan surti aquesta sentència, aquest dictamen dels jutjats d'aquí del contenciós de Tarragona, pues, l'Ajuntament que hi hagi pues, tindrà un regal amb un ingrés extraordinari important que llavors podrà dedicar un altre cop, si es creu necessari, pues, a tornar a rebaixar-ho. Jo, des que he sigut alcalde, els 4 anys pues, s'ha anat reduint per tal de que la gent no ho vegi, no pagui més, i crec que aquesta és la línia que volem continuar.
El concepte d'aquest IAE de Repsol, d'aquest litigi que s'està produint en aquests moments, l'Ajuntament ja ha iniciat la demanda per intentar, doncs, cobrar quan abans sigui possible aquesta quantitat que fins ara s'estava percebent. Seria una situació similar, m'imagino, a la que es va viure ara fa uns anys amb l'IBI de l'aeroport, no?, que durant uns anys aquest ingrés, doncs, no es va percebre, i finalment hi va haver una sentència favorable als interessos de l'Ajuntament que van permetre cada cop l'Ajuntament cobrés aquesta quantitat.
Sí, similar. Similar.
Molt bé, doncs, l'altre gran punt d'aquest ple de dimecres passat va ser l'augment de la taxa d'escombraries. En aquest cas, un increment d'un 15% en aquesta taxa de recollida d'escombraries, en aquest cas també aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, del PSC, i els vots en contra dels dos grups de l'oposició, Compromís i Junts per Constantí. En aquest cas, explicava l'alcalde el doble motiu pel que s'incrementa, una situació que també s'està produint a gairebé tots els ajuntaments de la demarcació que formen part de la incineradora de Cirusa.
Sí, bueno, el tema de la brossa és que a nivell de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre no hi ha una política de la Generalitat per tal de fer la gestió dels residus, no? Llavors, els municipis, els 8 municipis que formen part de la Mancomunitat som els que hem de liderar, no?, una cosa que hauria de liderar la Generalitat, no? Llavors, ara la Generalitat ens puja el cànon a tots els ajuntaments, el cànon de tractament, aquest 15%, que és el que traslladem als veïns i veïnes, obligats per la manca de gestió amb el tractament dels residus, i que nosaltres hem de liderar, no?, els ajuntaments que formem part de Cirusa, i que som ajuntaments de molts, molts colors polítics, no? I per això també ens estranyava que tant Esquerra com Junts, en aquest cas, no haguessin donat recolzament amb aquesta proposta, no?, de plenari. Hi ha un increment del 15% del cànon de tractament que ens fa la Generalitat i un 44% de la tarifa de Cirusa, no?, pel tractament dels residus. Llavors, crec que era important, no?, ja que la Generalitat no fa els deures en aquest sentit del tractament de residus, pues que la Mancomunitat, pues fem aquest esforç per tal de fer una inversió de 75 milions d'euros, no?, que realitzarem a la planta ara durant aquest any vinent, que per tal de complir bàsicament tres objectius, no?, que és actualitzar la planta i modernitzar-la en quant a maquinària, després suplir la manca de polítiques de la Generalitat i fer aquesta territorialització de la planta per donar servei a tot el territori, i per l'altra, pues, complir amb totes les normatives que cada vegada són més exigents de la Unió Europea de lluitar contra el canvi climàtic, no? Que recordar que al ple, no?, la portaveu d'Esquerra deia que el tema de campanyes, de sensibilització, i no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Va deixar veure que desconeix completament el tema, no? I mira que durant les comissions informatives li vaig oferir que parlés amb altres alcaldes d'Esquerra Republicana que estan també a la Mancomunitat, perquè els li expliquessin que no és un tema de una decisió de llibre albedrío, no?, que diríem, no?, sinó que és una decisió estudiada, meditada i, lògicament, com a conseqüència d'aquest increment que fa la Generalitat amb el tractament dels residus.
Doncs aquesta era l'altra gran pujada que hi haurà, és aquest 15% de la taxa de recollida d'escombraries, com dèiem ara. És una mesura que s'està aplicant a tots els ajuntaments que formen part d'aquesta mancomunitat d'incineració de residus urbans de Cirusa, per tots aquests motius que ara, doncs, detallava l'alcalde, no? D'una banda, doncs, aquesta inversió que s'ha de realitzar a la planta per actualitzar i modernitzar la maquinària, i també, evidentment, per complir aquestes normatives cada vegada més exigents de la Unió Europea. Aquests van ser els dos grans punts, que van centrar aquest ple, aquestes dues modificacions a l'alça, tant de l'IBI com de la taxa de recollida d'escombraries. Parlant del tema de la recollida d'escombraries i de la neteja viària, també tenim una notícia important, alcalde, d'aquesta mateixa setmana passada, que era, doncs, l'aprovació de l'inici de l'expedient de contractació, que ha de regir aquest nou contracte, que ha d'incloure tots aquests serveis: neteja viària, recollida i transport d'escombraries, també inclourà la gestió de la deixalleria. Aquesta era una de les grans apostes de l'equip de govern per aquest mandat municipal. S'ha posat fil a l'agulla i, de moment, doncs, ja tenim aprovat aquest inici de l'expedient de contractació.
Sí, a veure, el tema de la brossa jo crec que és evident que és un tema que s'ha de fer molta feina encara, no? És un contracte que venia de l'any 2004, que estava amb el Consell Comarcal, i que ara el ple va decidir que ho féssim nosaltres com a ajuntament, no? De fet, ja tenim el volum, si sumem el que és el nucli urbà i amb el polígon industrial de Constantí, tenim el volum suficient per poder fer la gestió nosaltres directament, no? des de l'Ajuntament. I crec que serà positiu, i com ens ho vam marcar al principi del mandat, no? Al principi de la legislatura, creiem que hi havia contractes com és el tema de l'aigua, com és el tema de la brossa, com diferents obres que estaven pendents des de fa molts anys i que no es van fer, i crec que era necessari, i nosaltres estem agafant el toro per les banyes per tal de treballar-ho i de fer-lo, no? Crec recordar, ara recordo, per exemple, el greu problema que hi havia al carrer Barcelona amb les tuberies de l'aigua, que el mateix govern d'Esquerra, Convergència i Iniciativa tenien un informe, van encarregar un informe a una empresa externa per tal de que els digués com estava, quin era l'estat, i l'estat era deplorable i que s'havia de fer una intervenció immediata, no? I aquella intervenció no es va fer fins que vam entrar nosaltres a l'any 2016, no? Crec que hi ha temes que s'han de treballar, no només s'ha d'estar a l'Ajuntament per calentar la cadira, sinó per treballar i per fer feina. I això és el que estem fent, i així ens ho ha reconegut la gent, no? Amb les últimes eleccions municipals del mes de maig, i aquesta és la nostra línia, continuar treballant en aquest sentit. Ara ja tenim pràcticament engestit el nou plec de la brossa, que inclou la neteja viària, la gestió de la deixalleria, la gestió dels residus al polígon, la recollida selectiva, el tractament, la revalorització energètica d'aquests residus, incloem el fet de fer campanyes de sensibilització a la població per tal de que cada vegada tot vagi millor, incloem també més freqüències de recollida, incloem noves illes de contenidors a llocs que sabem que estem saturats, incloem també la neteja superficial d'illes, perquè ja sabem que la gent deixa bosses fora, està el contenidor buit, intentar tot això, sensibilitzar encara més a la gent per tal de fer-ho cada vegada millor com a municipi i com a diguéssim, percentatge de reciclatge i de participació a la mancomunitat de Cirusa, i també amb més freqüències, per exemple, amb més serveis, com per exemple una màquina hidronetejadora, no? Que pugui netejar cada dia, que estigui cada dia aquí a Constantí i puguem netejar bé les voreres, no? I crec que contra més net estigui tot, la gent més ho respectarà, no? Però al final hem de fer aquest sobreesforç de tindre un millor contracte, un contracte que lògicament ens costarà més diners, però que crec que serà beneficiós per tothom.
Al final s'ha optat per aquesta opció de que ho gestioni directament l'Ajuntament. Recordem que hi havia diferents possibilitats, no? Que s'estaven estudiant, i finalment s'ha decantat l'Ajuntament, l'alcalde, per aquesta opció de gestionar-ho directament. Com diu ara, això suposarà un major cost econòmic del servei. Per què s'ha triat aquesta opció?
Bueno, creiem que ho va decidir el ple, no? Al final, fa l'any passat, el 2018, ho va decidir el plenari amb una majoria de regidors que van votar, lògicament, que no ho traslladéssim al Consell Comarcal. Jo, al final, analitzant-lo amb el volum que tenim de municipi, si ho sabem fer i ho sabem treballar bé, crec que serà positiu. Serà positiu perquè la gestió, per exemple, de deixalleria, que amb el Consell Comarcal no funciona, però ni aquí ni a cap municipi que està inclòs al Consell Comarcal, ho podem solucionar. El tema de les freqüències de recollida també ho podrem solucionar. Tenim els contenidors que encara tenen una vida útil, no? Així que anem fent cada any un manteniment dels contenidors, però encara creiem que els podem exprimir una mica més. I crec que serà positiu aquest contracte, i esperem que l'oposició faci una acció responsable amb la seva decisió quan hàgim de votar, i siguin conseqüents, no? Amb el que els quan estaven governant no van fer res amb aquest assumpte, i crec que s'ha de reconèixer que l'actual govern està treballant molt i molt per tal de tindre un Constantí millor a futur.
Al voltant d'aquesta aprovació de l'inici d'expedient d'aquest contracte de la brossa i de la neteja viària, això ho va aprovar la Junta de Govern. Recordem també que anteriorment hi va haver una sessió informativa amb la Comissió Informativa de Contractació. Aquest és un òrgan de nova creació d'aquest mandat municipal, en el que tots els temes que venen delegats del ple i que s'han d'aprovar per Junta de Govern s'informen, no? Amb aquesta comissió en què hi ha representats també els grups de l'oposició. Ara que parlava de que esperen un gest per part de l'oposició en relació a aquest contracte de la brossa i de la recollida selectiva, no sé quina és la sensació del que es va parlar en aquesta comissió de contractació, si l'oposició va tenir a bé doncs, de tirar per aquesta via d'aquest contracte.
Sí, bueno, el vot va ser favorable amb aquesta comissió de contractació i bé, crec que és un pas més aquesta comissió de contractació on estan els dos partits que tenim a l'oposició, és un pas més amb la transparència, amb la comunicació, amb l'oposició, com hem fet amb el mandat anterior, no? Amb el nou portal de transparència que vam crear nosaltres, amb la seu electrònica de l'Ajuntament, amb l'emissió d'aquesta casa mateix, no? De Constantí Ràdio, l'emissió en directe dels plenaris, no? A la ràdio, pues, que abans no es feia...
En directe doncs, encara no, alcalde.
En directe no
encara no, els fem en diferit, però bé,
diferit,
però sí que la gent els té a la seva disposició.
Clar,
sí.
I ho té a les xarxes socials, i ho té a disposició, no? Que abans no hi era i ara hi és, no? I intentar, pues, que això, no? Pues, anant fent passos perquè tothom se senti a l'Ajuntament inclòs i al final nosaltres el que volem és que ens proposin coses, no? Coses positives, perquè estem per treballar per la gent. Jo sempre dic, no? Que jo no sóc un polític professional ni com, no? Com pot ser a la Diputació o al Parlament de Catalunya, no? Altres polítics, però jo, som veïns i veïnes que tenim ganes de millorar el poble i treballar pel poble i per això esperem que l'oposició pues, que doni un pas en fer propostes, en fer millores i que nosaltres no tenim cap problema en reconèixer, no? Si és una idea positiva i la duem a terme, pues, escolta, pues, s'ha de fer entre... Jo crec que si ho fem tot entre tots serà molt millor.
Al voltant d'això que comenta, no sé si va tenir l'oportunitat d'escoltar l'últim programa de grups municipals amb la presència de la portaveu Compromís per Constantí, perquè això de la transparència i del fet de dialogar, del diàleg amb l'oposició, sempre dona molt que parlar, no? I en aquest cas hi havia una vegada més aquesta reclamació per part dels grups de l'oposició. Evidentment no hi havia hagut encara aquesta reunió de la Comissió Informativa de Contractació. Aquesta ha estat la primera reunió d'aquesta comissió durant el mandat, però sí que la portaveu de l'oposició de Compromís per Constantí va queixar-se de la manca de diàleg concretament amb els temes de grans equipaments, amb la planificació, com per exemple tema de la piscina coberta, tema de l'auditori, etcètera, etcètera, d'aquestes grans infraestructures o equipaments que s'ha de dotar al terme.
Bueno, ells tenen, en tema d'equipaments, tenen el projecte que vam fer, no?, durant el mandat anterior, on allà ens marca les línies d'actuació en un futur, no? Ells ho tenen perfectament, no? Igual que ho tenim nosaltres, el govern, i crec que s'ha avançat moltíssim, no? Recordo quan jo estava a l'oposició, que quan eren els plenaris faltaven decrets, la porta per poder consultar la documentació estava tancada, no podíem obrir... Bueno, podia dir moltíssimes coses, no, que ens van trobar i que lògicament com nosaltres ho hem patit no volem que ells ho pateixin, no? I crec que som més transparents i més comunicatius que molt més que ho eren ells abans, no? Pues, com deies, no? Vam crear la comissió de l'aigua, no? Perquè tothom, tots els regidors estiguin al dia d'un contracte que és dels més difícils que té l'Ajuntament, no? Tant a nivell tècnic com econòmic. Amb el portal de transparència, amb la seu electrònica, amb la retransmissió quasi indirecta, no, dels plenaris, amb aquesta comissió que hem creat aquest mandat de contractació perquè ells puguin estar dintre i escoltar i observar i opinar tot el que ells vulguin. Jo crec que no té motius, no, per dir el que diu i lògicament perquè és que ells no ho practicaven.
Bé, deixem de banda ja aquestes qüestions, anem també, ens queda poc temps de programa, em sembla, i anem amb unes qüestions també que doncs, cada any, des de fa ja uns exercicis, està tirant endavant l'Ajuntament. Parlem, per exemple, de les subvencions a empreses i grans emprenedors. Aquest any s'ha mantingut aquesta partida de 50.000 euros, alcalde, que es destinen a subvencionar empreses que contractin aturats de l'Oficina de Treball Municipal i també els incentius a nous emprenedors. Ja es poden demanar aquestes subvencions. Sembla que la data límit és el 31 de desembre d'aquest 2019.
Sí. I també el de les façanes.
Sí, Constantí Posat Bonic i les finques rústiques. Hem de dir que aquestes tres línies de subvencions ja estan obertes i la gent ja pot consultar tota la documentació i pot presentar ja fins i tot la documentació.
Sí, i a més crec que és també d'agrair, i vull fer-ho aquí públicament també, però sobretot el departament que tenim de subvencions a l'Ajuntament i el Departament de Comptabilitat i Intervenció, per la gran tasca que fan, no? Tot el tema de subvencions. Va canviar la llei l'any passat i s'ha complicat molt, no? El tema de burocràcia i de tràmits administratius és molt complex i la gent ho haurà vist, no? Perquè demanem moltíssims papers, moltíssimes justificacions, perquè ho fem tot a través de la base de dades nacionals, no? De subvencions, que és la nova normativa que va implantar l'Estat per tal de tindre més control, no? Lògicament, amb tot el que hem vist als anys anteriors, no? A molts llocs, pues, lògicament es fan més controls i tindrà un fer-ho millor, i al final això també pues, complica, no, la burocràcia. Per això vull, pues, des d'aquí fer aquest agraïment, no, als treballadors municipals per la gran tasca que fan i l'eficiència, no, que tenen amb el seu dia a dia.
En relació a aquesta, amb el tema del per fomentar la contractació de persones aturades, aquesta subvenció a empreses i nous emprenedors, ja fa uns anys que es va augmentar aquesta partida fins als 50.000 euros. Hi ha hagut també algun canvi d'alguna de les clàusules que s'inclouen en aquesta partida i en aquestes subvencions. Quina acollida estan tenint? Perquè a vegades es parla també, no? Fins i tot en el ple de pressupostos, quan es destina aquesta partida, algun dels arguments que esgrimeix l'oposició és que aquesta partida no s'acaba de gastar mai del tot. Vull dir que s'ha augmentat, bueno, però no s'ha acabat de...
Bueno, el motiu d'augmentar-ho és sempre, pues, que amb la partida del pressupost no en falti mai. Si m'explico, el que volem és que qualsevol persona del municipi que vulgui crear una empresa, que vulgui crear un comerç i que vulgui tirar endavant, pues, que no es pugui quedar sense aquesta subvenció. O sigui, nosaltres sempre, pues, tirem aquestes partides, lògicament, que són d'incentivar el comerç local, que són d'estar d'una millora, no, del ciutadà, pues intentem sempre que aquestes partides estiguin ben proporcionades, no? I que mai falten, no? Que no pugui vindre un veí que vulgui acollir-se amb aquesta subvenció, que vol obrir un comerç, i que des de l'Ajuntament li haguem de dir que no tenim partida. Nosaltres sempre intentem que aquesta partida, igual que la de la contractació d'aturats del municipi, pues que siguin partides bastant holgades, perquè mai en falti, diguéssim, recursos econòmics per poder aportar amb els veïns i veïnes de Constantí, sobretot també, pues, amb el tema del comerç, no? Que crec que és tan important i que estan patint tant avui en dia, no? amb aquestes amenaces que tenen, pues, d'internet, del comerç aquest electrònic i de les grans superfícies, no? Que moltes vegades, pues, fan mal a molts municipis i ciutats. El petit comerç local, que al final és el que dona vida, al dia a dia dels pobles.
Bé, aquestes tres subvencions, recordem-ho, que ja es poden demanar i es poden tramitar a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Per una banda, aquestes subvencions a empreses que contractin aturats del municipi i també a nous emprenedors, les subvencions per finques rústiques en bon estat de conservació i també les subvencions per la rehabilitació de façanes del projecte Constantí Posa't Bonic. Anem amb algunes qüestions de l'agenda d'aquest mes per tancar el programa, alcalde. D'entrada, aquest dijous, avui dijous, es celebra la nit de la Castanyada, que des de fa uns anys, doncs, l'Ajuntament ha volgut recuperar aquesta celebració. Ho fa, doncs, intentant fusionar el que és la tradició més nostrada, com és aquesta celebració de la Castanyada, amb el Halloween, que també ha tingut, doncs, una forta acceptació en els últims anys, i es manté aquesta revetlla, no?, al pavelló poliesportiu. Aquesta setmana ens acompanyava la regidora de festes, que juntament amb la regidoria de joventut s'encarreguen d'organitzar aquest esdeveniment.
Sí, seguint amb la bona línia de treball que es va fer durant l'anterior mandat, pues continuar, no?, amb aquesta festa de mixta de Castanyada, Halloween, per tal de fer un sopar de motxilla per a la gent que vulgui vindre al poliesportiu, pues, a sopar, fent activitats per a infants i per gent jove, pues, amb maquillatge de Halloween i diferents activitats, el concert de la banda Neon, que van tocar ara les festes de Sant Magí a Tarragona i van tindre molt d'èxit allà a la plaça de la Font, i després un DJ per la... ja per gent més adolescent i gent més gran, pues, que puguin disfrutar d'aquesta festa de la Castanyada o de Halloween, com cadascú vulgui, li agradi més. No,
no sé si es disfressarà l'alcalde.
Sí, 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 anirem disfressats, sí, sí.
Molt bé, i acabo també amb dues qüestions. En aquest cas, l'Ajuntament de Constantí aquesta setmana ha participat en dos esdeveniments en relació a dos col·lectius. D'una banda, que dimarts es feia una jornada que organitzava el Consell Esportiu del Tarragonès, una jornada esportiva adreçada a les persones amb discapacitat, que va comptar amb la participació de diferents fundacions que treballen en la inserció social i laboral d'aquestes persones. L'Ajuntament de Constantí va col·laborar amb aquestes jornades amb les persones amb discapacitat.
Sí, nosaltres des de l'Ajuntament, doncs, totes les propostes que són d'inclusió de persones, de sectors de població que tenen dificultats, no?, amb el seu dia a dia, doncs jo crec que des de l'Ajuntament hem de col·laborar i d'intentar ajudar, no? En aquest cas, doncs, és una visita al patrimoni històric-cultural de Constantí, i juntament amb el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona ho vam gestionar, i crec que va ser un èxit, no? Els participants van estar molt contents, van conèixer tot el que és el conjunt monumental de Sencelles, i igual que col·laborem amb altres causes, no? Com per exemple amb la Lliga contra el Càncer, amb l'esclerosi múltiple. Crec que és important, no?, que l'Ajuntament, el sector públic, estigui al costat d'aquestes persones.
I en aquest sentit, també, aquest dimecres a la biblioteca es feia un acte institucional que organitzava el Consell Comarcal del Tarragonès de suport al col·lectiu LGTBI. També hem de dir que aquí, doncs, amb el suport de l'Ajuntament, de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, un acte de difusió, de sensibilització. Ja en el seu dia també vam comentar que l'Ajuntament va aprovar una moció al ple de suport a aquests col·lectius amb una sèrie d'accions que es faran també coincidint amb la setmana de l'Orgull Gay, sí, de la setmana de l'LGTBI, però aquesta setmana també donant suport a aquesta xerrada.
Sí, crec que també, doncs, és molt important, no? És molt important estar al costat de les persones, sobretot persones que, doncs, que pateixen, no?, més que d'altres, no? Sobretot, doncs, a vegades la no acceptació, no?, de segons quines persones, no?, amb aquests sectors, doncs, que crec que hem de recolzar i hem de fer-los més visibles, no?, a tota la població, perquè és inclusió, no?, és socialitzar-se amb tots els veïns i veïnes, i crec que és important, doncs, que tothom vagi a aquestes xerrades, participi i moltes vegades, doncs, obrir la ment, no?, a la vida, que al final és el que importa, no?, la vida, les persones, i que tots intentem, pues, ser feliços, no?, que és el que es busca des de tots els àmbits.
I per acabar, alcalde, entrem ja aquesta mateixa setmana en la campanya electoral pel 10N, després d'unes setmanes també políticament força complicades amb tot el que ha passat a Catalunya arran de la publicació de la sentència del Suprem sobre el tema del procés. No sé com veu aquesta campanya, no sé com veu aquestes eleccions. Evidentment estem en precampanya des de fa moltes setmanes, mesos, diria jo, però sembla que serà una campanya encara més calenta del que és habitual. Per exemple, ja preguntant-li a vostè, que torna a repetir com a número 4 de la llista del PSC al Congrés, avui vèiem una enquesta del CIS que pràcticament es quedaria a les portes.
Sí.
Si surten els tres diputats per Tarragona, es quedaria a les portes d'entrar al Congrés, alcalde. Bueno, no sé si tan optimista com les enquestes.
Bueno, i les enquestes jo crec que sempre s'han de mirar, però crec que no són... Al final, la millor enquesta és la que es fa quan s'obren les urnes. I bueno... Pues és això, no? Enquestes són enquestes i no se li ha de fer més cas, no? Sinó únicament quan el dia de les eleccions, i crec que tampoc es guanyen eleccions amb les enquestes, sinó que s'ha d'explicar a la gent, pues, tot el que ha passat, no?, aquests darrers mesos, no?, amb la formació de govern a l'Estat, no? Vull recordar, pues, que Pedro Sánchez va guanyar les eleccions a l'abril i que cap partit, pues, no ha sigut responsable, no?, en poder, com a mínim, abstindre's per poder tindre un govern, no?, i, bueno, tots hem vist les notícies i crec que és de rebut que el dia 11 de novembre, pues, es pugui parlar ja de formar un govern, perquè ho necessitem, no?, necessitem tant un govern de l'Estat que treballi com un govern aquí a Catalunya de la Generalitat que també treballi, indiferentment de quina sigui la ideologia de cadascú. Al final tots som ciutadans i tots som persones, i crec que totes les institucions han de ser responsables i treballar pel benefici comú de tots. Per tant, espero i desitjo que el dia 11, pues, la visió política que hi hagi a tot l'Estat, pues, sigui la de formar un govern i intentar solucionar els greus problemes, pues, que sobretot ens venen damunt, no?, amb el Brexit, que ara tenim eleccions allà també al Regne Unit, amb aquesta crisi que sembla que està desaccelerant tots els índexs macroeconòmics i que a nivell de població, doncs sembla que no han sortit encara de la crisi del 2007 i ara ens trobem un altre cop amb una altra crisi i al final treballar perquè la gent que més pateix pues, visqui millor, no? Vull recordar, parlant del govern de l'Estat, no? Pues aquest increment del salari mínim interprofessional que es proposa, que proposem, no? Encara pujar encara més, no? Per tal això, no? Que les classes més populars pues, puguin viure millor i puguin fer front a una vida que cada vegada és més complicada, no? Amb aquesta globalització i amb aquests problemes que tenim del dia a dia, per tal de combatre aquests problemes a nivell macromundial, no?
I respecte a la situació a Catalunya, alcalde, aquí pues... hi ha aquesta apel·lació al diàleg que no es produeix, que suposo que seria el més desitjable entre les dues parts, no?
La veritat que molt trist, no? La situació que estem patint, no? Aquí a Catalunya, molt trist, perquè veiem que no soluciona, no? I en comptes de solucionar-se, encara s'enquista més, no? I crec que és important pues que les institucions parlin i que es dialogui i que es vagi a una, no? Perquè crec que s'ha d'apartar, no? Una cosa és el dia a dia de les institucions, dels governs, i una altra cosa és la ideologia que pugui tindre cada persona o cada partit, que és tan respectable l'una com l'altra, no? Però crec que hem de ficar fil a l'agulla, no? I a partir del dia 11 de novembre buscar solucions i que tothom estigui a gust amb la seva manera de pensar, no? Cadascú pensi com pensi, sabem que Catalunya és molt diversa i és molt plural i crec que tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Estat pues, han de començar a ficar fil a l'agulla i treballar per tal de que Catalunya torni a ser una gran potència dintre d'Espanya.
Molt bé, alcalde, ho deixarem aquí. No tenim temps per més. Agrair-li una vegada més, com sempre, que ens hagi acompanyat avui per fer balanç, aquest ampli balanç que hem fet de l'actualitat municipal, que aquestes darreres setmanes ha vingut força, força carregada. Moltíssimes gràcies, alcalde.
A vosaltres, gràcies per la gran feina que feu i res, pues, a continuar treballant i a la vostra disposició.
Doncs moltes gràcies, alcalde Òscar Sánchez, i també recordar que tornarem amb l'actualitat municipal aquest proper mes de novembre, primer amb grups municipals, amb la presència del portaveu de Junts per Constantí, Josep Maria Franquès, i l'últim dijous de mes tornarem a tenir amb nosaltres l'alcalde Òscar Sánchez per repassar tota l'actualitat. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé.
Molt bé.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.